3, 2, 1, Żeganie!
Joan Anton Català, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Roger.
Com estem?
Molt bé, i tu?
Amb el Joan Anton estem sempre molt pendents del cel. Ell és màster en astronomia i astrofísica, químic quàntic. Aquest últim any ha publicat 100 qüestions sobre l'univers, un llibre revelador que ens serveix per entendre qui som i cap on anem, aquestes grans preguntes de la història de la humanitat. I aquest estiu, bàsicament, el Joan Anton, doncs això, estem pendents del cel, espai d'astronomia. Què hem batejat, Joan Anton, com la Terra és plana?
Està bé aquest nom.
Està bé.
És provocador.
És molt científic. De fet, el Quimi Portet té aquesta cançó que ens serveix per il·lustrar perfectament aquest espai.
La Terra és plana, ho sap tothom. Però les planes hi ha rieres, codinetes i turons.
Joan Anton, si la Terra és plana, la Terra és el centre de l'univers?
Per suposat, per suposat. Si la Terra és plana, som el centre de tot i tot l'univers gira al voltant nostre.
Però Saturn potser no hi estan gaire d'acord.
No, crec que no estarien gaire d'acord qualsevol que estigués fora d'aquí.
Doncs va, obrim línies. Consultes sobre astronomia, el cel i l'univers amb el Joan Anton Català, 93207474, fil directe amb Joan Anton Català. Avui, Joan Anton, em vas dir, hem de viatjar als orígens. Qui som i cap on anem, hem de parlar del Big Bang. Per tant, com va començar tot plegat, no?
Sí, a veure, sabem que va començar fa 13.800 milions d'anys. És increïble que hem pogut saber en aquesta precisió absoluta el moment del moment zero, el moment en què tot va començar. Això li vam dir Big Bang. El Big Bang va ser una enorme expansió d'un univers, que és l'univers que ara tenim. No sabem contestar preguntes com què hi havia abans, no podem, perquè en aquell moment es crea el concepte d'espai i el concepte de temps que ara tenim. L'univers comença en aquell moment, fa 13.800 milions d'anys, a expandir-se d'una forma rapidíssima i a crear tot el que veiem. Les galàxies, les estrelles, els planetes, allò com vivim, a l'espai i el temps es creen, per tant, també en aquell moment.
I per això entenem l'expansió de l'univers, no?
Per això en diem l'expansió, perquè des de llavors l'univers no ha parat de créixer. Jo a vegades ho assimilo a un globus que estem inflant, hi ha una bufera que està inflant, està fent créixer aquest globus, i la goma del globus cada cop es crea més goma, cada cop el globus és més gran. Això és més o menys el que li està passant al nostre univers.
I els humans també ens expandim, o no?
Bueno, quan no ens entra els pantalons hauríem de buscar altres raons per entendre el per què no entra. No, de fet, a curta distància la gravetat pot molt més que l'expansió. Per exemple, la distància Terra-Sol està constant, les galàxies mantenen la seva forma. Això és perquè a curtes distàncies la gravetat pot molt més que l'expansió. Però a llarguíssimes distàncies, quan mirem a l'univers amb perspectives enormes, l'expansió és molt forta. I, de fet, fa que els objectes, els cúmuls de galàxies, els grups de galàxies, se separin tots entre ells d'una forma bastant ràpida.
Si anem als orígens, sempre em dius, pregunten per l'energia fosca, per què?
És que és una pregunta xula. No tenim resposta, seria la bufera. Aquest globus que jo deia que algú està inflant i que fa que l'univers s'expandeixi, la bufera és el que hem anomenat energia fosca, i no en tenim ni idea del que és. I quan dic ni idea, sí que hi ha algunes hipòtesis, però cap d'elles presenta una aproximació que sigui interessant des del punt de vista de poder-la explicar. Penso que estem molt lluny de poder-la explicar i no descartem que en realitat no existeixi tal bufera, no existeixi expansió, sí expansió, però no existeix energia fosca, i el que tinguem mal entès és com funciona la gravetat. Podria ser que la nostra concepció del que és la gravetat, fins i tot amb la física d'Einstein, fos incorrecta a grans
escales. Estàs qüestionant Albert Einstein?
Jo no. Jo no m'atreviria pas a fer una cosa com aquesta, però és una hipòtesi que està sobre la taula, que a grans escales, escales universals, no entenguem exactament com funciona la gravetat que Einstein ens va ensenyar.
Joan Anton, ens podem fer alguna idea de la dimensió de l'univers?
De fet, ens podem fer alguna petita idea que ara explicaré. Si tornem a l'exemple del globus i l'univers fos la goma del globus, nosaltres estaríem situats sobre la goma, hi ha un tros de la goma del globus que podem veure. Això li diem univers observable. Seria, per entendre'ns, tot allò, galàxies, estrelles, que hi ha hagut temps suficient perquè la llum, que és el viatger més ràpid que té la natura, ens arribi des de que es va crear la goma, des de que es va crear a l'univers. La mida d'aquest univers al voltant nostre, que és l'univers observable, seria, atenció a la xifra que fan marets, no? 47.000 milions d'anys llum seria la mida.
Jo també.
Però la qüestió no és aquesta, la qüestió no és aquesta xifra, sinó que pensem que això només és un trosset petitíssim, ínfim del globus, i que el globus, l'univers, seria molt més gran que això, tan desesperadament gran que mai el podrem veure, perquè la llum mai tindrà temps d'arribar-nos dels objectes més llunyans. Mai tindrà temps, mai hi haurà vida suficient de l'univers com perquè puguem veure'l tot.
Ara faré una pregunta que no sé si és absurda o no, però com que d'aquestes qüestions més aviat, és a dir, camino sobre l'aigua, com si diguem, per què dius tu nostre univers? N'hi ha més d'un d'univers?
No ho podem descartar. De fet, potser no ho sabrem mai, però la humilitat ens obliga una mica a pensar que no té per què ser el nostre únic l'univers, no? Fixem-nos que el nostre univers, aquest univers, està perfectament dissenyat perquè avui tu i jo puguem estar aquí xerrant per la vida. Per què no podria haver-hi multitud, infinits altres universos amb paràmetres físics completament diferents que fessin impossible simplement la vida, l'existència dels àtoms? Per què hem de descartar la possibilitat que hagin existit, que existeixin en el futur o fins i tot que en aquest moment, mateix moment n'existeixin? Per tant, no tenim evidència de que això sigui així, però no podem eliminar simplement la possibilitat.
Creus que va per llarg tenir evidències d'alguna cosa en aquesta vida? O bé? Nosaltres això segur que no ho veurem, no?
Depèn de quines coses. Fixa-t'hi que la ciència és com una carretera. A vegades dona tombs, a vegades se'n va al darrere, però la ciència sempre va cap al davant. Tot el progrés que tenim és una evidència d'això, és una prova d'això. Hem aconseguit saber moltes coses. Jo sempre dic que amb humilitat. Hi ha coses que avui donem com sentades i que potser demà no estaran tan clares. És possible que hi hagi respostes que no puguem tenir mai, com aquesta. Hi ha altres universos, però si mirem al passat ens podem arribar a sorprendre de les coses que actualment
sabem. Que hem après, no?
Correcte, i que hem demostrat fins i tot en proves, en evidències.
Perquè ara m'explicaves, si mirem enrere hem de parlar del Big Bang, abans no sabíem què hi havia, però clar, per demostracions científiques de com va ser el Big Bang, com s'hi van arribar aquestes conclusions?
Hi ha diverses fonts. N'hi ha una que és molt interessant, i tots els de la meva edat això ho podrem recordar. Quan teníem els televisors antics, els analògics, part de la neu que rebríem, de la interferència aquella típica de la neu que rebríem quan s'acabava l'emissió d'un canal, part d'aquesta neu és encara la llum, la lluentor dels primers moments del Big Bang.
Com? A veure, ara m'estic perdent. Això explica-m'ho bé, això.
Mira, ho expliquem.
És a dir, quan fa interferències la televisió analògica, que això ja no existeix ara perquè tot
Correcte.
Va amb TDT i amb digital,
exacte.
Allò que veiem, sí, exacte, sí, això que m'ha estat... Exacte, això. Què passa?
Part d'aquesta interferència, que són interferències de llum, diríem, de radiació, aquesta radiació, part d'ella, ve del poc després del Big Bang. Poc després del Big Bang es genera una energia que està permeant tot l'univers i que és molt homogènia, ens ve de tot arreu, que s'ha refredat perquè, com que l'univers s'expandeix, la temperatura de l'univers va baixant i la temperatura d'aquesta llum també va baixant. I avui aquesta llum freda ens arriba en forma de microones, similars als microones que utilitzem per escalfar el plat d'espagueti a la cuina. Aquesta radiació de microones es pot rebre des de qualsevol lloc on apuntis una antena a l'espai. I de l'estudi d'aquesta radiació, que en diem radiació còsmica de fons, en podem obtenir moltíssima informació de com era aquest univers primigeni, d'aquests primers instants de l'univers.
Aquesta pregunta em fa molta gràcia. Si dividim la història de l'univers en una setmana, si el condensem de dilluns a diumenge, quina divisió podem fer?
Això és increïble perquè és un exercici que vam fer, perquè quan tu dius 13.800 milions d'anys a l'univers, costa posar-ho en perspectiva. Imaginem això, imaginem que l'univers és una setmana i que som al final, ara tu i jo som al final d'aquesta setmana.
Al final de tot, de tot, eh?
De tot. La setmana va començar el dilluns a les 00 hores, que això és el Big Bang.
Sí.
Perquè es fem una idea de l'evolució de l'univers, doncs mira, sobre el dimecres a la tarda apareix la nostra galàxia. O sigui, tot el que va abans de dilluns a dimecres...
De dilluns a dimecres, festa.
Festa o altres galàxies.
O ressaca, no?
Exacte, o ressaca de la creació.
Ressaca Big Bang, sí.
De la creació. Altres galàxies, etc, però la nostra fins dimecres. El dijous a la tarda apareix el Sol i mitja hora després apareix la Terra. Ja som a dijous a la tarda. La vida és increïble. La vida ja apareix cap al divendres. El divendres apareix la vida. Però el més al·lucinant de tot és que en aquesta setmana el temps que ha viscut l'Homo sapiens, tota la nostra espècie, tota la nostra història està condensada als últims 9 segons d'aquesta setmana.
9 segons.
9 segons és tot el que seria la nostra història com humans, diríem, eh?
9 segons. De fet, ara recordo que la Judit Neddermann fa molt poc va fer una cançó també sobre aquesta qüestió, no? Una cançó que sonava així. Clar, tu dius 9 segons, aquí la Judit Neddermann canta 21 segons. Ella explicava, diu, em va agradar molt el calendari còsmic del divulgador científic nord-americà Carl Sagan. Ell deia que si projectem en un any la història de l'univers i l'1 de gener és el Big Bang, la humanitat només ocupa 21 segons. Clar, és la proporció d'aquestes 9 hores que...
Correcte, hauríem de veure la proporció d'una setmana a un any i també veure què entenem per la història de la nostra espècie, si són els Homo sapiens o què. Però bàsicament estaríem parlant d'això, d'aquest rang de temps ínfim.
Molt bé. Què és l'exemple del viatge dels dos bessons?
Ah, aquest és molt xulo, aquest és molt xulo.
A veure, va.
Resulta que Einstein ens va explicar moltes coses de l'univers que encara avui estem intentant entendre. I una de les coses que ens va explicar és que el temps, això que nosaltres donem per sentat i que ens sembla que és fix, un segon és un segon, no ho és. I que en funció del lloc de l'univers on estiguis, el temps transcorre a ritmes diferents. La vida passa a ritmes diferents. No marca igual el teu rellotge en aquí que el mateix rellotge dalt d'un gratacels. Això avui ho hem pogut comprovar, no amb rellotges de polsera, sinó amb rellotges d'altíssima precisió. No marca igual el temps aquí que la Lluna. I a l'exemple dels bessons...
Realment, tot això és bastant inquietant, eh?
Sí, totalment inquietant, perquè ens destrossa una de les coses que tenim més clares, no? Que el temps i que l'envelliment i que la vida sempre avança cap al davant i a un ritme igual. A l'exemple dels bessons, agafem dos bessons, n'enviem un a un viatge interestel·lar molt lluny i a velocitats molt ràpides. Quan aquest bessó torna a la Terra, ell ha envellit molt menys que el germà, que el bessó, que va quedar aquí, a la Terra.
Conclusió, viure a la Terra passa factura, no? És a dir, que, sí. Quant temps va estar viatjant a l'espai?
Hauríem de calcular-ho, però són uns quants anys. Potser s'ha passat 10 anys viatjant 10 anys. Per l'espai i quan ha arribat, això té a veure a la lluny que va i a la velocitat a la que va, ho hauríem de calcular. Potser per ell han passat 10 anys i pel seu germà potser n'han passat 40 o 50 d'anys. És un bon mètode, diríem, de no envellir, eh? Per això significa viatjar cap a l'espai i a altíssimes velocitats.
I algun negoci amb la parella que potser no tocava de comprar,
potser
segons
sí,
com.
Potser sí.
Què són les famoses ones gravitacionals?
Una altra de les prediccions de l'Einstein. L'Einstein va dir que si hi havia objectes molt massius a l'univers, que n'hi ha, com forats negres o estrelles de neutrons...
Forats negres a la Terra també n'hi ha algun, eh?
L'hauríem de buscar, sí. Que es mouen, objectes que es mouen molt ràpid, molt massius i molt ràpids, generen unes vibracions a l'espai, com qui tirés una pedra en un llac i que es fan aquelles ones, i aquestes ones que viatjarien per l'espai a la velocitat de la llum n'anomenem ones gravitacionals, que no és llum, és una vibració de l'espai. La primera ona gravitacional, fixem-nos, Einstein les va predir a començaments del segle XX. Hem trigat un segle en descobrir la primera. La vam descobrir el 2015. La vam anunciar el 16, s'havia descobert el 15. I era la fusió de dues estrelles a dos forats negres. Actualment en portem només 5 deteccions. 5 deteccions des que Einstein la va predir fa més de 100 anys de vibracions de l'espai que, com us podeu imaginar, són ínfimes, són increïblement petites.
Joan Anton, anem acabant abans, però una mica d'espai per la reflexió. Amb aquesta bonica banda sonora que ens il·lustra aquest espai de la Terra és plana, Joan Anton, de tot això que ens has explicat, quina conclusió hem de treure avui?
Uau, la humilitat. Jo penso que una de les grans conclusions...
No som res.
Sí, però ho som. És a dir, és això que tu dius, no som res i al mateix temps ho som. Quina fortuna, no? Quina sort tenim de tenir vida i de participar d'aquest experiment que ha fet la natura amb nosaltres i d'habitar un univers que està perfectament preparat perquè avui puguem estar parlant d'aquestes coses, no? Per tant, no som res i al mateix moment que extraordinària que és la vida.
Joan Gandhi català, Joan Anton, moltes gràcies. Per cert, aquesta setmana, si mirem el cel, de què hem d'estar pendents?
Bàsicament de Mart. Seguim tenint Júpiter i Saturn molt ben posicionats per veure'ls a ull nu durant tota la nit, ja fa setmanes d'això i encara ho seran durant setmanes més, però Mart el tenim perfectament situat. En aquest moment té la distància mínima a la Terra des de l'any 2003 i el podem veure tota la nit lluir amb color ataronjat, vermellós, superpotent. No hi haurà cap altre objecte al cel excepte la Lluna.
Sense telescopi, eh?
Sense telescopi a ull nu veurem una, entre cometes, estrella, és el planeta Mart, lluent de color vermell tota la nit, virant en direcció sud, potentíssim. No hi ha cap altre objecte, com deia, excepte la Lluna, que brilli més que ell.
Algun objecte volador del qual haguem d'estar pendents per si l'hem d'esquivar?
Tenim...
La política ens n'ofereix algun de tant en tant, però...
També hi tenim les fugisseres que van caient. Les nits de l'estiu són fantàstiques per estirar-se i veure-les caure.
Joan Anton Català, màster en astronomia, astrofísic i químic quàntic, autor de 100 qüestions sobre l'univers. Ens retrobem dimarts que ve.
Molt bé, fins dimarts que ve. Gràcies, Roger.
Moltes gràcies.